Marta Carrillo, coneguda a les xarxes socials com a arroba i Marta Travels, acumula 375.000 seguidors a Instagram i més de 350.000 a TikTok. Aquesta jove de 28 anys de Zarauz, al País Basc, fa un any i mig que viu a Sant Cugat i assegura sentir-se com a casa. En una conversa amb la periodista Eva Garrido, Carrillo explica que li agrada tant viatjar, per què li agrada tant viatjar i, sobretot, per què li agrada tant fer-ho sola.
Hola Marta, què tal, com estàs? Gràcies per atendre els micròfons de Cugat Media.
Hola, muy bien. ¿Tú qué tal estás?
Molt bé, escolta, encantada de parlar amb tu, Marta. A la teva pàgina web dius que a l'estiu del 2022 vas aconseguir convertir la teva passió en una professió. Escolta, Marta, explica'ns una mica quina era aquesta passió i com ha estat aquest camí per acabar-lo convertint en una professió. Ha sigut un camí dur? Com el definiries?
No, no, duro no. Realmente, la verdad es que no. Simplemente en el año 2000, cuando fue 2018, me abrí la página de Instagram y en un viaje que estaba haciendo con una amiga mía a Costa Rica, que estuvimos durante un mes y medio, y ahí empecé como a subir fotos, sobre todo en ese momento, antes no había vídeos en Insta, y fue como, voy a empezar a subir vídeos de mis viajes, empecé a subir fotos. Y después, en la época de pandemia, sí que empecé a subir vídeos sobre todo a TikTok, que es donde crecí en un principio mucho más que en Instagram, y ahí vi como que la gente le interesaba como sitios así como cultos de Barcelona, rutas, un poco de todo realmente. Y entonces ahí, a partir de ahí, vi que la gente tenía interés en este tipo de actividades y fue cuando empecé como a crecer poco a poco.
Escolta, Marta, i una de les coses que et caracteritza i que tu dius és que viatges sola. Què t'aporta tu viatjar sola? Sempre prefereixes viatjar sola o de vegades t'agrada viatjar acompanyada? Creus que hi ha moments per tot? Hi ha viatges que s'han de fer sols, d'altres que es poden fer acompanyats?
Me gustan las dos, pero es verdad que si tengo que elegir, la verdad prefiero sola. ¿Pero por qué? Porque cuando haces un viaje solo, realmente haces lo que quieres en todo momento y tú escoges si ir para un sitio, si cambiar de opinión, si vas con una persona, siempre como que o es una persona que realmente le dé igual y se deje llevar o si es una persona que tiene la mente un poco más, digamos, cuadriculada, sí que es verdad que es más complejo, ¿no? Como cambiar de planes y así. Entonces, realmente viajar solo, aparte de que es mucho más libre y tal, también tienes muchos momentos para reflexionar, conocer gente, te abres mucho más a las personas. También viajando solo, yo creo que una de las mejores cosas es que haces una inmersión cultural más auténtica que viajando en grupo con gente, porque al final cuando estás con gente de tu mismo círculo es como que viajas en una burbuja, pero si en cambio estás solo y vas conociendo gente en el camino, conoces gente e incluso yo muchas veces me he quedado en casa a dormir de gente local en los países a los que he ido y he hecho amigos locales y a día de hoy puedo decir que tengo amigos en muchos países gracias a haber viajado solo. Así que sí, si tengo que escoger, prefiero sola.
Marta, tu fas vídeos sí, quan viatges arreu del món, però també fas molts vídeos de rutes, escapades, propostes per Catalunya. Sí. Creus que ja està tot descobert aquí a Catalunya o encara queden llocs per descobrir? Què en penses?
No, yo creo que hay sitios que todavía... Yo creo que, de verdad que Cataluña yo creo que es una de las zonas de España más bonitas, sin lugar a dudas, y no es porque viva aquí, sino porque realmente tiene de todo. O sea, bueno, lo único que no tienes es desierto como tal, pero me refiero, tiene de todo. O sea, tienes volcanes, tienes parques increíbles, o sea, parques naturales increíbles, lagos, un montón de montañas, playas preciosas, y luego está el delta, que también es preciosísimo. De verdad, Cataluña tiene de todo, y a mí me encanta, y de verdad que yo creo que hay muchos sitios todavía sin descubrir, o sea, en las partes de las montañas debe haber lugares impresionantes, y de verdad que no sé, yo por eso vivo aquí, porque viví en Madrid durante una época de mi vida, y Madrid me gusta mucho, pero me encanta la naturaleza que hay en Cataluña, la verdad.
Escolta, Marta, però tu vens d'una terra que no es queda curta, en bellesa, perquè
no.
El País Basc també és preciós, ho dèiem al principi, ets de Zarauz.
Sí.
Escolta, què et va portar fins a Catalunya i com vas arribar aquí a Sant Cugat?
Pues Realmente yo he estudiado en Madrid, porque estudié la carrera en Madrid y después me cansé de Madrid porque había, o sea, para mí haber vivido en Madrid era como un sueño, ¿no? Yo soy de un pueblo muy pequeño del País Vasco, bueno, muy pequeño no, en realidad es uno de los más grandes, pero bueno, un pueblo de 23.000 habitantes y para mí era un sueño vivir en Madrid. Entonces, cuando fui me lo pasé súper bien durante esa época universitaria de mi vida, pero es verdad que me cansé. O sea, me cansé de haber vivido en Madrid porque era, creo que es demasiado jeteado, demasiadas cosas. Sí, nunca te aburres porque tienes de todo, pero había vuelto, o sea, sentí que había vuelto un poco a mis orígenes de tener la naturaleza más cerca. Lo echaba mucho de menos ver el mar, hacer un paseo por la playa. Y es cuando dije, bueno, y si me voy a Barcelona, porque ahí había playa y también es una ciudad que tiene un montón de cosas para ofrecer. Y dije, pues vale, me voy. Entonces no conocía prácticamente a nadie y me vine sola con, ¿cuántos años tenía ahí? 21, creo recordar. Y me mudé a Barcelona y después estudié un máster aquí y ya decidí quedarme. Y ya después me estuve viviendo un tiempo, bueno, casi un año en la época de la pandemia en la Barceloneta, demasiado ajetreado para mí, y me fui a las afueras, que en este caso me fui a Rubí, viví durante 3 años y ya desde hace un año y poco estoy viviendo aquí en San Cugat.
¿Y te agrada San Cugat? Maravilla. ¿Sí?
Sí, me encanta, sí. San Cugat es, para mí, es perfecto, la verdad. Es un sitio, me encanta porque está muy cerca de Barcelona, tienes un montón de parques, porque yo tengo perros y es un pueblo que, bueno, en realidad es una ciudad, pero para mí es como un pueblo que tienes un montón de parques para ir a pasear con los perros, tal. Y después tienes eso, Barcelona muy cerca, la montaña también muy cerca, la de Collserola. Hay un montón de rutas para hacer alrededor y es muy tranquilo. Es literalmente, me siento como si estuviese viviendo en mi pueblo, la verdad. Y es lo que te decía al principio, como que me recuerda mucho a Zarauz, excepto que no tiene mar, pero me recuerda mucho porque es ese aire como a pueblo local, además. La verdad que sí, me gusta mucho San Cugat. És molt, molt agradable.
Escolta, Marta, i et trobes amb gent encara que consideri que dedicar-se a les xarxes socials no és una feina?
Si me encuentro con gente, sí. O sea, y yo lo entiendo en parte, porque al final, no sé, la gente lo ve como entretenimiento, ¿sabes? Entonces yo entiendo que muchas personas como que no piensen que el subir vídeos y tal es simplemente un hobby, y en un comienzo yo creo que tiene que empezar así, o empieza mayoritariamente para todo el mundo así, como un hobby. Lo que pasa es que hasta cierto punto, bueno, llega un punto en el que el hobby se convierte en un trabajo, como que sin quererlo, entre comillas, ¿sabes lo que te quiero decir?
Y tanto, pero, sí.
Pero sí, yo lo entiendo porque la gente te ve disfrutar y dice, bah, esto no hace nada, tal. Pero en realidad, todos los vídeos que la gente ve en redes tienen su tiempo, incluso del que baila hasta el que, yo qué sé, hace vídeos de viajes o el que hace recetas de cocina, todo tiene un tiempo de producción. Entonces, sí, es un trabajo. Y bueno, es verdad que a la gente le cuesta comprender, pero bueno, al final es lo que es. Es verdad que es un trabajo que si te gusta, como a mí, pues la verdad es que lo disfrutas mucho.
Ara ho has explicat molt bé, Marta, no? Que darrere de cada vídeo hi ha moltíssima feina per un vídeo que potser dura un minut o 40 segons. Explica'ns una mica més com és aquesta feina que hi ha darrere un vídeo. No sé si et documentes abans d'anar al lloc, visites primer, després tornes a anar-hi però ja per gravar. Com és aquesta feina que hi ha darrere un vídeo?
Pues sí, realmente, no sé, o sea, si quieres hacer un vídeo puedes hacerlo en tu casa mismo, pero tienes que escoger una idea. Pero si ya quieres ir a un sitio concretamente, yo qué sé, digamos a un parque de Barcelona, por ponerte un ejemplo, pues ya buscas información desde ese sitio, vas, grabas, después si te ha gustado lo que has grabado, pues bien, si no, a veces incluso yo a volver a ir, en plan, ay, esto no me ha convencido, ¿sabes? Entonces vuelvo, grabo otra vez y ya cuando ya me gusta, porque también, yo qué sé, muchas veces igual el tiempo me acompaña o tal, pero bueno, son cosas que pueden llegar a pasar, pero bueno. Y ya después editas el vídeo y editas el audio, pones música y después lo subes y ya ahí ves si el vídeo ha funcionado o no. Pero bueno, eso ya, ya si funciona o no, eso es las estadísticas de la propia red social. Lo demás ya
Però Marta, a veure, jo tinc una pregunta. Qui et grava? Perquè hi ha vídeos que apareixes sola. Tu dius que viatges sola i en els vídeos apareixes sola. Però en alguns
sí.
No t'estàs gravant en modo selfie. Algú t'està gravant. Ara, abans d'entrevistar-te, me'n mirava un d'una escapada a un poble molt proper a Barcelona i t'estaven gravant. A veure, tu a qui emboliques? A un amic, a una amiga, a la família? Qui t'acompanya? I li dius, vine amb mi i grava'm.
Depende del viaje. O sea, obviamente no viajo siempre sola. O sea, si por ejemplo tengo que ir por trabajo, sí que pido muchas veces que si puedo ir acompañada, porque para mí es mucho más fácil grabar, sobre todo si voy por trabajo, porque si voy sola de un viaje mío personal, a mí me da igual, pero voy tranquila tal, pero si es verdad que voy por trabajo, sí que pido si por favor puedo ir con alguien para que me ayude a grabar, porque normalmente en un viaje por trabajo son jornadas completas de ir aquí, allá, hacer esta actividad, luego otro, entonces vas corriendo y hacerlo sola realmente es complicado. Y bueno, yo lo he hecho muchas veces, pero al menos parte de los viajes y así. Pero sí, a veces eso, también igualmente voy con amigos de vez en cuando, algún sitio, alguna escapada. Y luego otro truco es, yo tengo un trípode que es brutal porque es súper alto, mide como 1,80 creo. Y con el trípode me grabo un montón, he hecho un montón de viajes y mayoritariamente todos los viajes que hago y me grabo, este trípode la gente siempre me pregunta, ¿qué trípode es? ¿Por qué tal? No sé qué. Y alguna vez ya lo he enseñado, ¿no? Que con ese trípode es que grabo increíble, porque lo planto ahí, yo como ya selecciono como el tipo de cuadro que quiero escoger y ya le doy a grabar y ya está. Y si no, también tengo unas cámaras que también, tengo una cámara 360... Y también graba súper bien. Para hacerlo, para cuando haces un viaje sola, también graba increíble. Y parece que te está grabando alguien, pero en realidad eres tú. Y si no, luego hay veces que viajando sola pido a gente random que me grabe, también pasa. Así que sí, son ya varios trucos.
La teva especialitat en el món de les xarxes socials, no, com ara estem parlant, són recomanar plans, escapades, llocs interessants per visitar. Escolta, quina opinió et mereix o com valores el fet que hi hagi llocs, pobles, cales que s'hagin massificat arran d'aparèixer a les xarxes socials?
Pues a mí curiosamente, yo alguna vez que he publicado alguna playa, o sea, muchas veces me han dicho como, ay, es que se va a masificar tal, no sé qué, y es como, no sé, luego yo he ido al mismo sitio, porque yo vuelvo a ir a muchos sitios y yo no lo he visto masificado, pero yo entiendo que si vas un día que es verano, que es fin de semana tal, que es cuando obviamente la gente tiene día libre, pues está claro que va a estar lleno, la verdad, pero normalmente yo he ido, muchas veces he vuelto a ir a muchos sitios que me han dicho, guau, es que ya no se va a poder ir, y luego realmente nunca he visto que esa sea la realidad, no lo sé, pero eso que te digo, a mí es lo que, o sea, yo lo he podido ver en varias cosas que yo he publicado, entonces es como, no sé, puede ser que tú hayas ido justo un día, qué tal, que sea, pues eso, donde la gente tenga más libre y obviamente pues va a haber más gente, pero tampoco, no sé, al menos a mí no me ha dado nunca esa percepción, la verdad.
Mm-hmm. I escolta, Marta, una pregunta, no t'obligaré a respondre, que consti, només necessito un sí o un no. Et guardes algun lloc especial per tu? És a dir, aquest sí que no el penso dir a xarxes socials perquè és el meu racó secret i no vull ni que es massifiqui, ni que vingui tothom, ni que conegui tothom aquest restaurant o aquest lloc. O aquest... Hi ha alguna cosa que et guardis per tu?
Sí, sí, sí.
Va, no t'obligaré a respondre. Només volia saber si sí o si no.
Sí, 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 la verdad que sí. Varios. No, y no solo uno, bastantes, incluso.
Escolta, quan no estàs voltant pel món o per Catalunya, imagino que estàs per Sant Cugat, quin tipus de plans t'agrada fer quan estàs aquí?
Pues realmente, lo que te decía antes cuando hablábamos de Sant Cugat, estar con mis perros y hacer rutas y estar tranquila. Esos son mis tipos de planes, como muy de mami perruna. O sea, yo amo tener perros y amo hacer rutas en los alrededores de Barcelona, en diferentes provincias de Cataluña, y es lo que hago. Y realmente es lo que estoy haciendo ahora porque estoy aquí. Así que sí, a mí es lo que más me gusta hacer, ir a la playa, tal, no sé. Soy una persona como bastante tranquila, no soy una persona como de salir, de fiesta y tal. Creo que eso ya lo quemé en su momento cuando viví en Madrid y ya no. estoy como en una etapa como mucho más tranquila de mi vida y realmente disfruto mucho este tipo de planes como más tranquilos, incluso de vez en cuando ir a Barcelona, ir a ver una exposición, hacer algo así.
¿Y quins viatges i plans tens per aquest 2025?
Pues no te creas, ¿eh? Todo está muy abierto, no lo sé, 100% no sé nada, ahora solo sé que voy a ir a Madrid dentro de poco, porque es la feria de turismo, y no te creas que tengo mucho más, quiero volver a Islandia, pero en verano, porque me encantó Islandia, estuve en diciembre y me pareció un destino brutal, pero es verdad que hacía mucho frío y yo ya tengo ganas de volver, pero en verano, que ya no me va a congelar. Así que por ahora eso, luego tengo muchos destinos como ir aquí, como últimamente tengo en la cabeza mucho ir a Corea del Sur, no sé por qué, como que yo creo que me han salido vídeos y ya estoy en plan, tengo ganas de ir, pero no sé, muy abierta, tal vez vuelva, yo que sé, a Latinoamérica, que también me tira mucho siempre para allí, pero no lo sé, no lo sé, es como que yo voy viendo, tampoco, o sea, si no es por trabajo, yo... No te creas que lo he dicho con mucha anticipación. 2 semanas antes igual digo, pues mira, ja està, me voy a Corea del Sur i me voy.
Toma ja. Escolta, Marta, ja per acabar, última pregunta. Un consell a qui vulgui viatjar sol i no s'atreveixi o no veu com pot donar aquest pas?
Pues yo también subí algún vídeo hablando de esto y que realmente si quieres empezar a viajar solo, tienes que empezar a hacer cosas en tu vida diaria solo y ya... No solo ir al trabajo y cosas así que uno ya lo hace porque lo tiene que hacer, sino como hacer planes solo, como ir al cine solo, irte a tomar un café, irte a ver una exposición. Realmente son planes que uno pensaría, voy a llamar a mi amigo para tal, uf, pero no puede, pues no lo hago, porque no puede. Y porque yo solo como voy a hacerlo. Entonces yo creo que uno tiene que pensar como a salir de su zona de confort haciendo este tipo de planes que a uno le ponen incómodo. Porque uno lo tiene en la cabeza, ¿eh? Que luego tú vas al cine solo y nadie te mira ni nadie te dice nada. O sea, realmente es eso. Así que el mejor consejo que te puedo dar es eso. Empieza a hacer planes como más cotidianos y que estén a tu alcance en el día a día y empiezas a hacerlo solo. Y ya verás como así te empezarás a animar, pues yo que sé, a irte, yo que sé, a otra parte de España solo, después fuera de España y después ya en otro continente. Y ya una vez... cojas el ritmo, ja no querràs viajar con tus amigos, ja como, ja m'organizo jo mi viaje i ja està.
Doncs un gran consell, Marta. Escolta, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts. Et seguirem la pista i et anirem seguint allà on vagis, apuntant també les teves recomanacions.
Vale, pues muchísimas gracias.
Una abraçada, adéu.
Ciao.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Connectats a les xarxes.
Efectivament, és divendres i hem de fer un repàs, una ullada al que ens deixen les xarxes els últims dies. Com sempre, l'encarregat de fer-ho, Joan Muñoz. Què tal? Bona tarda.
Què tal, Carme? Bona tarda.
Alguna novetat a les xarxes?
Bueno, a la
bulleixen
xarxa...
o no?
Bulleixen, sempre per alguna cosa o per una altra. Últimament estan bullint per coses que potser no ens interessen tant, la Isla de las Tentaciones, coses d'aquestes, que, doncs mira, avui evitarem parlar-ne. Si et sembla, comencem, perquè no tenim molt de temps.
Sí.
I comentar, coneixes Andy Lucas?
Sí, clar.
Ah, doncs aquest grup d'andalusos...
Tenen temes molt xulos.
Doncs s'han separat i ara el dimarts passat, el dia 14, van anar tots dos a l'Hormiguero. Un dels reclams d'aquesta entrevista era veure a Lucas, que és el grandot, perquè el situïs, del qual des d'allà feia uns mesos i fins i tot feia uns anys es venia comentant que alguna cosa li havia passat a la cara.
Sí.
Doncs l'integrant del duo va confessar detalls sobre la seva, definitivament, sí, operació del nas, un tema que havia generat debat des del 2022.
Lucas, hablemos del tema de tu nariz.
Pues, mira, yo es la primera vez que voy a hablar sobre esto, porque la verdad que Pablo y el público que está en su casa, ha sido difícil de gestionarlo. Y mis hijos van al colegio y le dice la gente cosas de mi nariz, se han escrito cosas en redes sociales que son maquiavélicas, cosas de droga, cosas de lo que sea.
Aquí, escoltem, s'emociona. Lucas s'emociona.
Clar, i la gent l'anima.
Vale. Després ell segueix dient que el que realment ha passat és això, que s'ha fet una operació al nas i que ell ha tingut la culpa perquè no ha seguit les recomanacions postoperatòries que li manava el metge. Si algú veu a Lucas, veurà doncs, una forma de la cara doncs, que li ha canviat molt. I ell ha agraït moltíssim els missatges que aquest cop sí el públic doncs, li ha enviat de suport.
Nada, decir que quiero mandar un mensaje de agradecimiento por el apoyo que he tenido estos días después de la aparición en el hormiguero. Gracias de todo corazón a toda la gente que escribe mensajes de apoyo y demás. La verdad que estoy sobrepasado y agradezco muchísimo. Lo agradezco, pero con letras mayúsculas, ¿eh?
Això de les xarxes és malèfic, eh? Perquè, clar, aquí tothom ha tingut carta blanca, no?, com per malpensar, lucubrar, apostar per, no?, i fer acudits de mal gust. Home, no ho estarà passant bé, què vols que et digui?
No ho estarà passant bé, i a més...
No va explicar el motiu, no?, de la intervenció, o sí?
Que era estètica, que ell pensa que la gent pot fer el que vol...
Li van fer un nyap.
No li van fer un nyam, no? Diu que va ser cosa seva, dels dies del postoperatori, que no va fer els tractaments que devia. El curiós de tot plegat és que ja, com dèiem, feia uns mesos que es venia rumorejant que els canvis eren massa notables, i ell, jo crec que aquí estava una mica el problema, va sortir a les seves xarxes al setembre, uns dies després que passés de tot allò de la Dana, per dir que no s'havia fet res.
Que llevamos toda la... Toda la mañana, pues nada, pues todos los medios llamándome porque dicen que yo me he hecho algo en la cara. Que me he puesto, no sé, que me he hecho algo. Entonces, o que me he metido algo, que me he puesto algo, no sé. Yo me he puesto tibio esta mañana que me comí una media barra de pan en la cocina, pero nada más. Nada, bicha, lo que me hago mucho es masaje facial de este. Me hago mis masajitos, me hago para acá... Esta nariz que tengo, esto de mi padre, picho, esto es puro genética, se me estará cayendo, se me está yendo para el lado, yo tengo culpa de eso.
Vale, doncs...
Lo del picho.
Se me está cayendo, se me está yendo para el lado, doncs el que li passa té un nom i és deformitat del nas en cadira de muntar. Per una mica la forma que té, una de les raons que és en el seu cas, doncs és el que dèiem, les complicacions postoperatòries, i em sembla doncs curiós i positiu que hagi passat tot això del Lucas, perquè la rinoplàstia s'ha convertit en els darrers anys en la cirurgia estètica... doncs més comuna. Doncs mira, que sapigueu que també no tot és or el que llueix, no tots els nassos queden perfectes després d'una operació i que també et pot passar...
Tu estàs content amb el teu?
Jo, contentíssim.
I jo amb el meu.
Doncs a seguir.
Doncs això és el que ha de fer la gent.
Canviant de tema, estàs al cas de tot el que ha passat amb TikTok? De que gairebé desapareix als Estats Units?
Sí, home, i tant.
Vale, doncs al final no va desaparèixer.
Home, clar. Gràcies a... Corre l'interès de quiero Andrés, no?
Sembla que gràcies a Trump doncs al final no va desaparèixer. I el que semblava que només anava a afectar persones dels Estats Units, doncs clar, moltes persones que viuen a Espanya, a Catalunya, no sabien que si tenien l'aplicació vinculada als Estats Units, també es quedarien sense...
Home, clar, l'apagón.
Sense compte. I això és el que li ha passat a Aitana Soriano, que és valenciana i que compta amb més d'un milió de seguidors.
Mañana me borran la cuenta de TikTok. Y me diréis, ¿por qué? Si eso solo va a pasar en Estados Unidos. Yo siempre he pensado que todo esto de no, vamos a eliminar TikTok, era mentira y luego al final nunca acaba pasando. Pero parece ser que esta vez sí que es real de verdad. Y mi cuenta está asociada a Estados Unidos. Y es que no sé si os acordáis, pero yo empecé en TikTok porque estaba contando mi año de intercambio de cuando vivía en Chicago. ¿Qué pasa? Que no sabía yo que eso iba a sepultarme hoy día.
Vaja.
Vale, doncs al final de tot el drama no va sepultar perquè unes hores després va recuperar el compte. Què ha estat el més graciós de tot això de l'apagón de TikTok als Estats Units? Doncs que molts TikTokers, influencers americans, pensant que allò acabava, van fer una mica aquest dit espanyol de pa lo que me queda en el convento, me cago dentro. I van començar mitjançant aquest àudio.
Since we're all gonna die, there's one more secret I feel I have to share with you.
I did not care for the Godfather.
What?
Did not care for the Godfather.
How can you even say that, Dad?
Didn't like it.
Doncs amb aquest àudio de TikTok, molts van fer vídeos confessant coses que durant aquests anys havien mantingut en secret o havien desmentit. Això que fan els influencers de voler mantenir una mica secretisme. Què passa? Que un d'ells, Griffin Johnson, que formava part, t'ho explico això una mica per sobre, formava part d'un conjunt de nois guapos que vivien a una casa que es deien els Sway Boys. ¿vale?
Que guais.
I vivien a la Sway House. Molt bé, doncs aquests nois van tenir un programa amb Lil Hadi, que Lil Hadi és un altre influencer d'una altra casa d'influencers, que va publicar el dia 6 de juliol del 2020 una llista amb totes les infidelitats que havien comès aquests nois de les cases. Per què? Doncs perquè aquests altres nois atacaven a Lil Hadi perquè Lil Hadi s'estava començant a fer petons amb una noia que li agradava a un dels d'aquesta casa de guapos.
Mare meva.
Total, el rebombori va ser gegantí, gegantí. Ah. I aquests nanos, que a part de guapos, doncs són furtots i van voler fer-se els valents, van anar a casa de Lil Hadi i tot això va ser gravat com per amenaçar-lo. Es va liar la mundial. Doncs bé, doncs 5 anys després han sortit a dir tots que tenia raó.
Ah,
que tenia raó.
Pensava que era allò una broma, tot plegat, no?
Que no va mentir mai, que tota l'estona deia la raó. Doncs mira, 5 anys després sabem la veritat. Canviem totalment de tema i anem aquí, passem a Catalunya. Va sortir fa uns dies que una notícia que ens agrada molt, almenys a mi m'agrada molt, és que 3Cat estava produint una nova sitcom que dirigiran tant Dani de la Orden com Eduard Sola, que són els directors de La Casa en Flames. I bé, Dani de la Orden va estar als Premis Gaudí el passat dissabte i li preguntaven això a RAC1.
Jet lag o Sagrada Família?
Jet lag.
Jet lag o 3 estrelles?
Jet lag.
Jet lag o La memòria dels cargols?
Jet lag.
Jet lag o Majoria absoluta?
Jet lag.
Jet lag o Lo Cartanyà?
Jet lag.
Jet lag o Plats Bruts?
Plats Bruts. I la meva generació s'ha creat a Plats Bruts, unia la meva família amb Plats Bruts i crec que van crear una comèdia nova que no existia. Van agafar el que era Friends, li van extreure les trames més emocionals i van fer un humor que amb els guionistes estem parlant que és la catalanó.
La catalanó.
És la catalanó. Mm-hmm. No sabem si aquesta entrevista a RAC1 pot ser una mica una pista de quines són les passades que pot seguir tant Eduard Solà com Dani de la Orden, perquè si la seva referència és Plats Bruts i Jet Lag, doncs ens podem imaginar una mica. I per acabar de perfilar, s'ha obert una convocatòria a 3Cat, que feia molts anys que no s'obria una convocatòria per realitzar un programa a TV3, en aquest cas a 3Cat, i una sèrie fa molt de temps. Què passa? Que només és de 25 a 80 anys els perfils.
Però què estan buscant? Fan càsting?
Fan càsting.
Ah.
Fan càsting. Per primera vegada en molt de temps fan un càsting obert. La gent...
Mira, podem anar?
Podem anar.
Podem anar tots?
Podem anar. Sí, perquè...
No? Entre 25 i 80?
Jo tinc 22.
Ai, oh, t'has quedat fora!
Jo no puc anar. Però,
quina pena! I el Roc també s'ha quedat fora.
Tots menys tu. Bé, era només per comentar que ens fa molta il·lusió i que seguirem i estarem pendents d'aquesta sèrie de 3Cat que ha creat molta il·lusió a les xarxes aquí a Catalunya. I per acabar, també a Catalunya, també a 3Cat, sí. Joc de cartes. Coneixes
bé,
la temporada?
Bé, m'encanta.
La temporada 8. Doncs això passava l'altre dia, dimecres passat.
Aquest arròs és cru, no?
Sí.
És un risotto crunchy.
Està cru, eh?
Què me'n dius tu?
És dura.
És dura. La vida?
La galta.
La galta.
I el peix?
No és lluç.
No és lluç?
No. És cosa meva o qui està aquí a la cuina no en té ni idea?
Tens raó. El que està aquí a la cuina no...
Sí,
no és cuina.
El més pur estil Marc Ribas,
sí. Aquest és el capítol de Tapes de Barcelona.
Aquest és el capítol de Tapes de Barcelona.
Sí, senyor.
No queda molt ben parat. A més, quan li diuen això és lluç, el cuiner diu lluç?
Què és
lluç? Bé, ha estat un moment dels més còmics d'aquesta temporada 8 que està a punt d'acabar.
Uh-huh.
I si et sembla, jo crec que ja estem.
Ja ho tenim enllestit?
Sí.
Vaja, quina pena. Sort que tenim el 3Cat, perquè si us perdeu els continguts els podeu recuperar.
I parlant de 3Cat, ara parlarem una mica de cinema.
Molt bé, doncs gràcies,
sí.
Joan.
I recordeu seguir-nos a les xarxes, a Facebook, a Instagram, a X, sota l'arroba connectats a les xarxes i res, que passin un bon cap de setmana i jo pues, estaré aquí divendres que ve.
Però no marxis.
No marxo.
Molt bé.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Doncs que m'indicàvem fa una estona, és temps per parlar de cinema, de les estrenes. Per aquest cap de setmana, com sempre, ho fem des de Terrassa amb els companys Sergi Estapé i Jordi Guillem. Bona tarda.
Bona tarda. Comencem, com cada setmana, el divendres a aquesta hora, una nova entrega d'aquesta secció de cinema que sempre compta també amb la participació, la col·laboració, l'anàlisi cinematogràfic del periodista de diari de Terrassa, Jordi Guillem. Què tal?
Què tal? Bon dia, com estem?
Doncs, Jordi, poqueta cosa, no?, aquesta setmana, i de qualitat, no sé, em sembla que justés, no?
Un parell de coses interessants.
Molt bé, tenim una que sí que sembla que la gent espera amb fruïció, és The Brutalist, un drama fet als Estats Units, que fa molt bona patxoca.
Sí, és la pel·lícula que va guanyar els Globus d'Or, millor pel·lícula categoria de drama. És una pel·li dirigida per Brady Corbett, nord-americana, coproducció, de fet, entre el Regne Unit i els Estats Units, protagonitzada per Adrian Brody, Felicity Jones i Guy Pearce, entre d'altres.
Bon
nivell actoral. És la història d'un visionari arquitecte que es diu Laszlo Toth, que fuig de l'Europa de postguerra i arriba als Estats Units per reconstruir la seva vida, la seva obra i el seu matrimoni. Si us esteu preguntant si és una història real, la resposta és no. No és una història real, tot i que aquest arquitecte està inspirat en diversos arquitectes que van emigrar des de Europa de l'Est, Alemanya i tal, cap als Estats Units, però no és una persona real. Aquest senyor arriba en un país que per ell és totalment desconegut, s'estableix a Pennsilvània i allà es relaciona amb un industrial molt ric que es diu Harrison Lee, que li reconeix el talent per l'arquitectura i li farà una mica de mecenes, i a partir d'aquí ens explica tota la seva evolució. Dic que és una pel·lícula llarguíssima, dura 3 hores 35 minuts, per tant, al cine es podran fer dos passes com a molt, i això, si us espanta que siguin tan llargues, doncs
no hi aneu.
En fi, no hi aneu, però si no, és de la crítica ha dit que és una pel·li magnífica, alguns han parlat d'obra mestra, es va veure al Festival de Venècia i avui arriba a les sales, és l'estrena més destacada, sens dubte.
Molt bé, doncs escoltarem una mica d'aquest The Brutalist.
Son suyos, ¿verdad?
Sí.
Sí. ¿Todos?
Sí.
Dígame, ¿qué hace un arquitecto extranjero de su talla cargando carbón aquí en Filadelfia?
No es tan sencillo, me temo. Hubo una guerra, y aún así.
Doncs The Brutalist, amb Guy Pearce, Adrian Brody i la noia aquesta que em deies, que és la Felicity Jones. Bé, doncs és la primera recomanació que ens fa el Jordi de cara a aquest cap de setmana i les estrenes, i ens anem a veure una pel·lícula de ciència-ficció feta a Espanya, que es diu La fiebre de los ricos. Què m'expliques?
És el següent projecte del director de l'Oyo, Galder Gaztelu Urrutia, un director basc, que...
Castell, saps què vol dir, no? Vol dir no. Castell.
Castell, doncs, Castell Urrutia seria. Uh-huh. És una coproducció entre Espanya i Xile, es va rodar en part a Terrassa, al Parc Audiovisual, i és una pel·li que va patir canvis de repartiment, l'havia de protagonitzar Macaulay Culkin i alguns altres actors coneguts, al final no, va ser Ralph Spall i Mary Elizabeth Winstead, a part de Lorraine Bracco, que és l'única mig coneguda del repartiment. Uh-huh. És una distopia, és la història d'un virus mortal que comença a infectar... Ja. Sí, d'aquí el títol és Rich Flu, La fiebre de los ricos, comença a infectar aquest virus a la gent adinerada, i primer els que tenen molt diners i llavors els multimilionaris, però de mica en mica es va expandint el virus, abarcant també les riqueses més modestes.
Una mica pillat,
sí, bueno, s'haurà de veure. En fi, el plantejament a mi no em sembla dolent. El que passa és que quin problema hi ha? Doncs que els rics, per evitar tot això, pues es desfan dels diners perquè no els hi afecti el virus. El que passa que cada cop queda menys gent a qui vendre-li això perquè ningú vol ser ric, diguéssim, no? Aquesta seria la paradoxa.
Una mica pillat pel fet un virus, doncs afecta per unes coses, no? Per
si sí, bueno, diners, aquest...
O... Ah, la pròxima pel·lícula podria ser una pel·lícula que... d'un virus que afecta els que es diuen Jordi. No?
També,
o
podria.
Sergi, no?
Sí, sí, també podria ser.
Per mi és una mica pillat. Escolta'ns, anem a Tailàndia, tu, que no fem pel·lícules de Tailàndia, per saber alguna cosa d'aquest drama, que és un títol molt curt, que es diu Cómo hacerse millonario antes de que muera la abuela.
Sí, un títol que bàsicament explica l'argument. És una pel·li de 126 minuts, dirigida per un cineasta tailandès que es diu Pat Bonipat, i és la història d'un noi que és una mica gandul i descobreix que la seva àvia pateix una enfermedad terminal.
Molts,
sí, n'hi ha diversos, n'hi ha la llista, bueno, en fin. Pateix una enfermedad terminal, l'àvia, i decideix deixar a un cantó la seva carrera com a streamer per cuidar la seva àvia, però això sí, no ho fa amb la intenció de que la seva àvia sigui feliç i tal, sinó que hi ha una cosa darrere.
No és una cosa emocional, sinó
sí,
que
un
interès... un
interès crematístic,
pecuniari.
En aquest cas mira, sí, mira el seu patrimoni multimilionari i en fi, comencen a passar coses, perquè apareix més gent que també resulta que vol cuidar l'àvia, perquè a banda de que s'ha de morir...
Aquí tothom doncs, vol el seu trosset.
És milionària la senyora, doncs, i a partir d'aquí doncs, veurem què ens depara aquesta curiositat de la setmana.
Doncs res, farem un tastet d'aquest com hacerse millonario antes de que muera l'abuela com es diu en original? Com es diu? L'anma. És curtíssim.
Sí, sí, en anglès.
És curiós, eh? L'anma, o alguna cosa així.
L'anma, no sé si...
Curiosíssim. Sí. Doncs escoltem això, va.
Muy, quería hablarte de ese trabajo fácil que hacías y que pagaba bien.
Agong, tu pañal está pesado, lo cambiaré.
Agong le dejó su casa a Muy. Vale más de 10 millones.
¿Qué debo hacer para obtener lo mismo que tú?
¿Tienes idea de lo que los ancianos realmente quieren, pero que su familia no es capaz de darles? Quieren tiempo nada más.
Jo ets a dir que a mi no m'agrada aquest tipus de aquest doblatge.
Sí, suposo que com que la pel·li no tindrà molta distribució, doncs no s'ha molestat en doblar-lo en castellà d'Espanya.
Bueno, sí, però clar, no ho sé, ho trobo com una mica insultant, no?
Sí, sí.
Però bé, és el que hi ha. Escolta'm una cosa, a tu et sona molt la frase We have a dream, no?
Sí.
T'agrada molt. Doncs hi ha un documental fet a França
que es diu així. Sí, sí. We have a dream. Tenim un somni. És un documental francès de Pascal Plisson que parla sobre la discapacitat en tota la seva extensió. Parla de Xavier, de Charles, d'Antonio... Maud, Nirmala, Kendo, són nens que demostraran a través d'aquesta pel·lícula que l'amor, l'educació inclusiva, l'humor i fins i tot el coratge poden moure muntanyes i fer que el destí no sigui el que inicialment semblava destinat per ells a causa de la seva discapacitat i que puguin fer tot allò que es proposen. Una pel·li optimista, interessant, aquest documental.
També ens mantenim a França, no marxem, un drama que es diu El professor d'esgrima, un títol de... Bueno, que suposo que va d'esgrima.
Sí, va d'esgrima, però aquí el títol francès és Une affaire d'honneur, una qüestió d'honor, i li hem posat el professor d'esgrima.
No, perquè
sí, sembli, no? Aquestes coses que no s'entenen. Està ambientada a París a l'any 1887.
A més, amb la traducció, una affaire d'honor està...
Sí, una qüestió d'honor, un assumpte d'honor, seria potser... Hi ha alguna pel·li que se'n diu. Està dirigida per l'actor francès Vincent Pérez, que escriu el guió també, tot i que no hi surt. Els protagonistes són Roch Litzem, Doria Tiller i Guillaume Gallen. A part de Vincent Pérez fa un petit paper, però no és protagonista. Està ambientada en una societat en ràpida evolució, en la qual el dol d'espases, no, com es diria, no em surt ara, el duelo en castellà, l'enfrontament amb espases, per defensar l'honor és la causa, és la manera més ràpida i més eficaç d'això, de defensar l'honor. I explica la vida d'un carismàtic mestre d'esgrima que es troba atrapat en una espiral de violència autodestructiva fins que coneix una feminista molt avançada al seu temps i li ensenyarà aquest art del duel, no? Del duel d'això, d'enfrontar-se fins que no, només en quedi un, diguéssim, amb l'espasa a la mà. I d'això va aquesta pel·li, que és bàsicament un drama d'època, diguéssim, ambientat al món de l'esgrima i de l'honor i aquestes coses.
Molt bé, doncs res, acabem aquest repàs a les 5 pel·lícules escoltant una miqueta de El professor d'esgrima, que és...
Une affaire d'honneur.
Debería haber detenido el duelo.
Como maestro de armas no puedes pedir una reparación. No es una cuestión de honor, sino de venganza. No te apoyaré.
Acaba de crear la primera liga femenina de esgrima.
Usted escribe que tengo una sensibilidad perturbada. Exijo una reparación.
Un hombre no se va a tirar con...
Doncs El professor d'esgrima, un drama fet a França, un drama d'època, ens porta a dir quines són les altres pel·lícules que també s'estrenen aquest cap de setmana. Per exemple, una romanticona d'aquestes feta a Espanya, que es diu Mala Influencia. Flow, un mundo que salvar, una pel·lícula d'animació feta a Letònia. Old Boy, un thriller fet al Corea del Sur.
És una, és una pel·li del 2023 que la reestrenen, us la recomano, la teniu a plataforma, si no l'heu vist, la pel·li de Park Chan-wook, magistral.
Miocardio, un drama fet a Espanya, un documental fet a Espanya, que el títol en euskera, aviam si ho dic bé, i Toy, Judako, Sessio H, i Sky Force, que és una pel·lícula d'acció feta a l'Índia. I ara, doncs, en aquest tram final, el de sempre. El Jordi vol dir qui va guanyar els Gaudí, que ja ho deveu saber tots, però el Jordi li fa il·lusió. Doncs vinga, que digui qui va guanyar unes quantes categories,
Sí, poques. El Gaudí va guanyar el 47, la pel·lícula de Marcel Barrena.
El vaig veure l'altre dia.
Sí, què tal? Bé?
Bé, però no passo d'un 7, un 6,5, 6,8.
A mi no, em sembla una pel·lícula notable, però
em sembla que la resolució al terra, tothom sap de què va, l'autobús que puja a Torre Baró, jo l'havies fet una mica abans i havies vist després les conseqüències. Jo és el que havies fet.
S'acaba de manera abrupta, la pel·li.
Exacte, sí. Explicant al final, amb quatre lletres, que passa esto i passa l'altre, pues, què vols que t'hi digui? Però bueno, hi ha magnífiques interpretacions.
Sí, això sí. Sí, d'Eduard Fernández. Vuit premis, Pol Bosseran se'n va endur quatre, la pel·li de Carlos Márquez Marcet, Segundo Premio, la pel·lícula d'Isaac i la Cuesta, i Pol Rodríguez, tres, i Casa en Flames va ser una mica
la decepció,
però la perdedora amb tres premis només. Repassem ràpidament els principals. Millor pel·lícula, el 47 de Marcel Barrena. Millor pel·lícula en llengua no catalana, aquesta distinció curiosa que fan els Gaudí, va ser per Pol Bosseran, de Carlos Márquez Marcet. Millor documental, Diari de la meva sextorsió, de Patricia Franquesa. Millor pel·lícula d'animació, Mariposas Negres, de David Baute. Millor direcció, Isaac i la Cuesta i Pol Rodríguez, per Segundo Premio. Direcció novell, Celia Giraldo, per Un lugar comú, i anem acabant. Millor protagonista masculí, Eduard Fernández, per el 47, tot i que els Goya guanyarà per no per aquesta pel·lícula, sinó per l'altra que va fer
Marco,
exacte. Protagonista femenina, Emma Vilarasau, bastant encantat.
Gran,
per Flames,
gran actriu. Emma
Vilarasau. Millor interpretació, Revelació, també bastant encantat, per Laura Weismar, per Salve Maria. Acabem amb els secundaris, que van ser Enrique Uqué, per Casa en Flames,
gran,
i Clara Segura, per el 47.
Tot estàs d'acord, més o menys? O...
Sí, hi ha aquesta moda últimament de repartir premis, per tant...
Però estàs d'acord que guanyés el 47 o haguessis preferit de Casa en Flames? O...
A mi em sembla més, com a pel·lícula, més completa Casa en Flames.
Són dues pel·lícules que creen cosa, molta animadversió per segons qui en les xarxes, però bé,
sí.
Curiosament, doncs són dos...
Si no les heu vist a les sales i les voleu veure, recordar que Casa en Flames està a Netflix i que el 47 el teniu a Movistar Plus.
La podeu veure a
Segundo Premio, també a Movistar.
Segundo Premio és brutal. Mm. Però, bueno, clar, a mi m'agraden molt les planetes, per tant, doncs no puc...
No ets objectiu.
Escolta'm una cosa, saps qui va morir la setmana passada? Que no vam ser a temps de parlar-ne?
Un dels grans cineastes...
David Lynch, amb 78 anys, què et
sembla? David Lynch. Home, un malaguanyat, un dels grans directors del cinema actual.
Potser la seva final una mica com rebutjat o com infravalorat, no? Potser la seva última...
Sí, potser era un senyor amb moltes inquietuds i es va dedicar a pintar i a fer escultures i estava una mica allunyat del cinema, tot i que fins al final va dirigir, però...
Tot i que ell, la seva gran fama... va ser amb Twin Peaks, era una sèrie.
Sí.
Twin Peaks va ser una sèrie que va marcar molt. Jo la recordo aquí quan... Jo no l'he vist mai, ets a reconèixer.
Jo l'he vist però no me'n recordo.
Twin Peaks era, a més, la sintonia de Twin Peaks.
Sí, Àngelo Badalamenti.
Doncs sempre ha estat una icona una mica de les sèries aquí a les televisions nostres, no? Bueno, podem recordar pel·lícules com Blue Velvet, Mulholland Drive, que per mi és la millor seva... L'home elefant, que a mi no em va agradar gaire, Una història verdadera, que a tu et va agradar molt, Corazón
Salvaje...
Sembla
la millor
en
diferència, Corazón Salvaje.
Ja hem parlat de Twin Peaks, per tant, estem parlant d'un bueno, cineasta doncs, de nivell, tot i que el que dèiem, no sé si el posaria... Digui'm els 5 millors directors de la història.
No, de la història no, però dins del gènere fantàstic...
Tal, que... No, però és un...
És un dels que va causar sensació i que va inspirar molts altres autors que fan un tipus de cinema semblant al que feia David Lynch. La seva primera pel·li va ser Cabeza Borradora, Serhet, que a mi em sembla bona, molt bona, una pel·li en blanc i negre, molt estranya com Mulholland Drive, que és una pel·li que
Dune,
has de veure diverses vegades.
Dune,
que ara està de moda, perquè sí, Denis Villeneuve ha fet la readaptació, doncs va ser el primer que va adaptar aquesta novel·la gràfica complicada.
No, en el sentit que aquestes pel·lícules que estan... A mi L'home elefant no m'agrada, perquè a mi no m'agrada. Potser l'hauria de tornar a veure, però ja, doncs admeto que la gent, vull dir que hi ha molta gent que la considera doncs una gran pel·lícula.
Sí, té pel·lis molt interessants gairebé totes.
Doncs en pau descansi David Lynch, i per tant hem de fer una mica de... Recordarem aquesta cançó, ja l'hem posat aquí, però fa molt temps, i com que a mi m'agrada molt, la vull tornar a sentir. És una cançó que es diu In Dreams, de la canta Roy Orbison, i que surt a la pel·lícula Blue Velvet de l'any 1986.
Gran pel·lícula, Terciopelo Azul, perfecte,
molt bona,
i tant.
Boníssima, sí, sí. Boníssima, molt bona. Corazón Salvaje també és bona, eh? Uh-huh. Marxem amb aquesta cançó i, com dèiem, un recordatori per David Lynch. Fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent, bon cinema. I closed my eyes, then I looked away into the magic night. Softly sing a silent prayer, like dreamers do. Then I fall asleep to dream my dreams of you. In dreams I walk with you.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte. It's Friday then, it's Saturday, Sunday. It's live right again, it's live right again.
Què us sembla si per acabar aquest Connectats de divendres fem un repàs d'aquelles propostes que us fem des dels diferents municipis del Connectats? Començarem, com és habitual, per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda de nou.
Bona tarda, Terrassa. Avui a les 10 de la nit, Vilanova Nova Gescava, actuació de l'Anna Luna Septet, que ens presenta el seu nou treball, Argentina fa un petó mediterrani. I diumenge a les 6 de la tarda i a la Factoria Cultural, dansa amb la Vella Dorment, a càrrec de la companyia Ballet Clàssic Internacional que dirigeix Andrei Xaraev.
Gràcies, Sergi. Tornarà per a les propostes de Sabadell. Juli Ramon.
Arriba un cap de setmana important a Sabadell. D'una banda, diumenge, la ciutat tancarà la capitalitat de la cultura catalana que ha ostentat durant tot el 2024 amb una òpera participativa, Push. Serà diumenge al migdia i a les 6 de la tarda el segon passi, a la Faràndula. Abans hi haurà la desena edició de la Llanera, una cursa de 3 distàncies i que enguany ha assolit rècords inscrits. Els més de 1.000 corredors hauran d'anar a dormir d'hora dissabte a la nit i, per tant, segurament no podran assistir a la gala de los Premis Cordobán, que entrega anualment l'associació andalusa Sant Sebastià de los Ballesteros.
Gràcies, Júlia. Tornarà per a les propostes culturals de Badalona. Santiago Espasa, bona tarda de nou.
Bona tarda de nou, Carme. Doncs demà dissabte al Teatre del Círcul hi ha Gente Bien, interpretada per la dramàtica del Círcul, per tota aquella gent que el dia de Nadal no van poder gaudir-la i per tothom que vulgui repetir a 8:45 del vespre. I diumenge, també al mateix Círcul, cinema a prop amb la primera part de la trilogia del Senyor dels Anells, La Germandat de l'Anell. I també diumenge, dansa dins el cicle Badalona a escena amb Efímers de David Llodes, una creació de joves talents on la dansa clàssica i contemporània es fusionen amb la música del pianista i compositor Ismael Dueñas, especialment creada per aquesta ocasió. Serà al Teatre Zorrilla a partir de les 6 de la tarda.
Gràcies, Santiago. Anem ara amb les propostes que ens arriben des del Prat de Llobregat. Ivan Conde, bona tarda.
Aquest cap de setmana al Prat l'agenda és eminentment cultural. Diumenge a partir de les 12 torn per a un concert familiar a la capsa, on el grup Xiula presenta l'espectacle Partinova, fent una picada d'ullet als jocs dels anys 90 i creant un escenari festiu pensat per a tots els membres de la família. I diumenge al vespre protagonisme per al Teatre Artesà amb l'obra Tots ocells, una coproducció del Festival Grec 2024 i la Perla 29 sota la direcció d'Oriol Brogi. Un jove de família jueva alemanya i una jove d'origen àrab s'enamoren i hauran d'enfrontar-se als prejudicis familiars i a la violència que els envolta.
Bé, gràcies, Ivan. Temps ara per repassar l'agenda de Castellà. Guillem Plans, bona tarda.
Bona tarda. Torna l'activitat cultural a l'Auditori amb una comèdia. L'Auditori arrenca la temporada d'espectacles 2025 amb La paella dels dijous. És un muntatge del Maldà i els Pirates Teatre que es podrà veure aquest dissabte a les 8. El que veurem aquesta vegada és una comèdia sobre l'amor, la maduresa i les seves segones oportunitats. És una comèdia amb totes les lletres que es desenvolupa a partir d'una cadena d'equívocs. L'obra està dirigida per Muguet Franc, amb la dramaturgia de Cristina Clemente.
Gràcies, Guillem. I abans de marxar, repassem l'agenda de Sant Cugat amb les propostes que ens acosta Joan Muñoz. Bona tarda de nou, Joan.
Hola de nou, Carme. Doncs per demà dissabte a les 6:30 de la tarda recomanem una nova sessió del Converses a Cal Jarré, en què l'alcalde Josep Maria Vallès podrà conversar amb un convidat molt especial, el joveníssim actor santcugatenc de 96 anys, Jaume Pla, que és l'actor en actiu més veterà del nostre país i, doncs, de més enllà. Amb aquesta conversa podrem conèixer més a la persona que a l'actor, tot i que potser alguna cosa ens interpreta. Durada, una hora, i a on? Doncs a la Casa Museu Cal Jarré, al carrer de Santiago Rossinyol. L'entrada és gratuïta, però l'aforament és limitat i caldrà fer reserva prèvia. I per diumenge a les 12 del matí, l'obra de teatre Bruixanteris, amb la Guilla Teatre, al Teatre de Mirasol, del carrer de Mallorca 42. L'edat recomanada és més de 5 anys, el preu són 6 euros i la durada són 45 minuts. És una cosa picadeta. Per més informació i les entrades a centresculturals.santcugat.cat.
I thought the hands of time would change me, and I'd be over this by now. Yeah, it's been too long since we got crazy. I'm lucky spinning out. I'm counting down till Friday come. I'm gonna do too much. No, I'm all in my bag, that's clutch.
Doncs així tanquem una nova setmana del Connectats. La setmana que ve ens cruspirem ja pràcticament aquest primer mes de 2025. Gràcies a tots, aprofiteu, gaudiu del cap de setmana. Dilluns tornarem, com sempre, puntuals a la cita a partir de les 4:03. Adéu-siau.